Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes del Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana en companyia del Joan Carles Valero, d'ABC Catalunya. Molt bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
El Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
El convidat d'avui és el senyor Arcadi Espada. Senyor Espada, bona tarda.
Com està?
Periodista, escriptor. I abans d'arrencar el programa i l'entrevista amb ell per parlar d'un llibre que acaba de publicar, doncs m'agradaria parlar, comentar que avui arrenquem aquest Converses afectats i desolats sobretot per la mort dijous passat a causa d'un càncer del nostre company i el nostre amic Joan Corbera, que en tantes ocasions ens havia acompanyat en aquest mateix programa i en aquesta mateixa taula del Converses. En Joan Corbera havia estat molts anys delegat de l'Agència Europa Press a Catalunya, després també va ser director de comunicació de la Cambra de Comerç de Barcelona, del Liceu, i actualment era director del Màster de Direcció de Comunicació i Empresarial Corporativa de la Universitat de Barcelona, col·laborador també del diari ABC i col·laborador d'aquest programa des de l'any 2007. Déu-n'hi-do, eh? En Joan Corbera era un excel·lent periodista, mestre de periodistes, però sobretot era també una molt bona persona i sobretot un gran amic. Volem transmetre el nostre condol a tota la seva família, a la seva esposa Cristina i també al programa d'avui, al Converses d'avui, amb l'Arcadi Espada, periodista com a protagonista, li dediquem doncs, aquest Converses d'aquest dissabte al Joan Corbera. En pau descansi. Doncs, dit això, i encara amb l'emoció al coll i a la boca, doncs, Arcadi, de nou, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I, com deia, digue'm.
Joan Corbera va ser alumne meu.
Ah, és el que volia preguntar, veus?
Va ser alumne meu i en fi, és una, realment una notícia tan desagradable tenir que enterrar a un alumne.
I tan, 45 anys, a més
tan estranya que, en fi... Era un excel·lent, va ser un excel·lent alumne i després va ser un excel·lent periodista.
Uh-huh. I excel·lent company i excel·lent amic. Havia marcat, permets que t'ho tegi, no?
Sí, clar.
Habitualment sempre fem utilitzar el vostè, però bueno, avui el seu sí, company per periodista, som col·legues tots, doncs parlem, ens parlem de tu. Acabes de publicar Un tío bueno, dedicat a...
Un tío bueno,
un buen tío.
Home, el que diuen és que un tío bueno ha escrit un buen tío.
Bueno, espero una cosa.
És una cosa una mica diferent.
I escolta una cosa.
Ho has dit tu, eh? És un tío... Diuen. He dit que diuen, no.
És un llibre, és un llibre d'investigació, molts dies de parlar amb el protagonista del llibre, que és Francisco Camps, l'expresident de la Comunitat Valenciana. Per què és bona persona Francisco Camps, segons tu? Aviam.
El títol d'aquest llibre té un doble sentit. El primer és que el primer que diu que Francisco Camps és un bon tio és probablement una de les persones responsables de la seva mala sort vital i política, que és l'instructor José Flors, que és el que instrueix el seu cas, que és fama, que en un moment determinat, amb un sopar d'amics, explicant el que estava passant amb Francisco Camps, deia, no, Francisco Camps és un buen tío, que l'homo es pillao en una cosa menor, etcètera, etcètera. I després, un buen tío té un altre sentit, que és l'important, que és que tothom, tots els que estem en aquesta taula, som buenos tíos, perquè la única condició per ser rellevat d'aquesta condició és que un jutge et digui que no ho ets, no? D'una manera més o menys provisional o d'una manera més o menys definitiva. El senyor Camps, que passa per ser el principal corrupte d'aquest país, doncs és un senyor que efectivament té una sentència judicial sobre seu, però és una sentència absolutòria i per tant mereix i ha merescut sempre la consideració que els estats de dret otorguen a les persones, que és la presumpció d'innocència i el ser buenos tíos hasta que un juez fins que un jutge no demostri el contrari.
Aquest buen tío va ser víctima, podríem dir, de 169 portades del que tu dius que és el diari més important del país, del diari El País, el diari del grup Prisa. Per què 169 portades en contra d'aquest buen tío?
Jo li vaig fer aquesta pregunta al director d'aleshores, que era el senyor Javier Moreno, una mica al final ja de la meva investigació del llibre, perquè és veritat que el llibre dona molts bueno, molts elements perquè ens fem una idea de com va ser aquesta encerrona mediàtica, però li vaig escriure una carta perquè sempre hi ha un punt de, diguem-ne, de misteri, no? Com és possible que, efectivament, el diari més important d'aquest país doncs, cometi aquest immens pecat deontològic que va cometre moral, ètic i fins i tot estètic en Francisco Camps. Però el senyor Moreno no va respondre i, bueno, encara té temps.
I a dia d'avui tampoc, ha respost encara?
No, suposo que el que espero és que el meu llibre sigui un dels llibres de text de l'Escola de Periodisme que dirigeix.
No li has fet arribar?
Sí, l'editorial l'editorial l'haurà fet arribar, com és evident, no? Un exemplar, sí.
Molt bé. Bueno, avui també hem de recordar que és una edició especial del Converses. Tenim molt poc temps, 35 minuts, perquè a tres quarts d'hora hi ha futbol, juga el Real Madrid, per tant, hi ha tiempo de juego d'això especial. Per tant, anem ràpidament a obrir els micròfons de la resta de companys de taula, Daniel i Juan Carlos. Vinga. Sí.
Precisament en relació amb el senyor Camps, tots pensàvem, jo mateix pensava, que efectivament li havien regalat els 4 tratges. Però pensàvem, bé, d'acord, li han regalat una petita corrupció des d'aquest món, però com és possible que hi hagi tanta dedicació en això? Però canvio una mica ampliant el que deia abans. Creu vostè que hi ha hagut, o creus tu, que hi ha hagut una campanya específica per liquidar el senyor Camps? És a dir, allò de la conspiració? O ha sigut una actuació, erràtica, carregar-se una persona sense saber molt ben bé per què? O és que el que interessava era carregar-se, per exemple, a Rajoy, però a través via Camps?
Home, jo crec que aquest és un dels grans cuits de la qüestió, no? És a dir, el senyor Camps, per exemple, opina com tu, no? O opinaria segons la teva primera hipòtesi, és a dir, ell creu que efectivament va ser víctima d'una conspiració on està de Rubalcaba, Zaplana, Garzón, el ministre Bermejo, els policies, etc. Bueno, jo he investigat, evidentment, aquesta possibilitat sense haver trobat indicis solvents de que aquesta conspiració existís. Jo sempre tinc un temperament poc conspiranoic i llavors sempre penso que les pitjors conspiracions són les que venen d'una cosa que dic en les primeres pàgines del llibre, llevant-li un paràgraf a Mark Thompson, el que és en aquests moments el CEO del New York Times, que va escriure un llibre que es diu Cinc Palabres i que diu que molts dels pecats periodístics s'han d'atribuir al que ell en diu l'acídia, que és el nom, diguem-ne, clàssic, solemne, que rep la mandra. No? Jo crec que la mandra és el mal ofici, la deontologia pèssima, són realment més conspiratoris que qualsevol altra indicació per part dels polítics o per part dels enemics, no? Ara, és veritat una cosa. Diguem-ne que la mandra va millor quan va costa avall, és a dir, quan va a favor, diguem-ne, de les nostres conviccions. Quan nosaltres tenim que escriure coses en contra de les nostres conviccions, prenem més precaucions, no? Per no donar-li a l'enemic la satisfacció de que, evidentment, no controlem prou els nostres mecanismes d'escriptura, no? I, per tant, és evident que la destrucció del senyor Camps anava costa avall en benefici, diguem-ne, de les conviccions més o menys referencials que pot tenir el diari del País.
Valero.
Sí, el periodisme en general ha perdut la credibilitat per part de moltíssima gent, al igual que professions com la política, no? Com creus que es pot recuperar, diguéssim, aquestes illes de credibilitat on la gent torni a confiar en la feina d'intermediació dels periodistes, ara que hi ha un tsunami d'informació i que tothom reconeix que com en tot tsunami és quan menys es troba aigua potable, o sigui, veritat, aigua o fets potables.
Bueno, jo sobre això, la desconfiança de la gent envers el periodisme, Tinc els meus dubtes, no? Perquè és una... queda molt bé que una de les enquestes digui que desconfia dels periodistes, dels polítics, perquè estan tot el dia exposats i posats sota el focus, etc. No? Ara, després segueixen cegament, perquè, per exemple, tenim un exemple molt, molt recent aquesta setmana passada amb la vaga aquesta suposadament feminista o feminoide, que hem tingut, no? Que ha sigut un invent dels mitjans de comunicació complet, és a dir, o sigui, no, aquesta vaga no ha tingut altra potència, diguem-ne, ni raó que la que han aportat unes quantes noies més o menys vinculades amb el nostre paisatge mediàtic, no? Per tant, jo la desconfiança, en fi, m'ho prenc amb una certa distància, no? En qualsevol cas, jo crec que el periodisme el que ha de recuperar és l'orgull de no dependre de l'humor del públic, justament, no? És a dir, un diputat italià que es deia Furio Colombo, que era del Partit Comunista Italià, va escriure fa bastants anys un article que es deia Últimes notícies sobre el periodisme, un llibre que es deia Últimes notícies sobre el periodisme. I deia una cosa sobre el periodisme que continua tenint cada vegada, cada dia que passa té més vigència. Diu que ell enyorava molt aquella època en què els periodistes es posaven davant del seu públic i el conduïen allà on creien que el públic havia d'anar. És a dir, cap a la veritat, cap a la importància dels temes, cap a... en fi. I que ara el que fan els periodistes és posar-se, diguem-ne, com el Chaplin de tiempos modernos, amb la pancarta, on va el públic, jo em poso al davant, perquè així estic segur que encertaré. No? Jo crec que el que els periodistes tenim que recuperar és una mica l'orgull de que les nostres històries, les nostres decisions sobre el que és important o el que no és important, tornin a conduir el públic allà on nosaltres creiem que ha d'anar, no? I això crec que ho hem perdut, perquè els periodistes ens assemblen massa a Mariano Rajoy, que és capaç de posar-se qualsevol mena de llaç.
Marcos.
Excepte el groc. Això també se li ha de reconèixer.
Normal.
Hi ha una part de les informacions del País sobre el cas Camps que la comparteixo, volia plantejar-te-la, si tu la comparteixes o no. Que simplement es basa en publicar els indicis que troba el jutge o que va trobant el fiscal, i aleshores simplement plasmar al paper aquests indicis que troba el jutge o troba el fiscal, i no ho defenso en el cas Camps, ho defenso en el cas Palau de la Música o en qualsevol altre cas, conforme es va sabent que la investigació o que la instrucció va per aquesta banda, doncs el periodista reflexa en la informació que la instrucció ha trobat això o això altre. Tu això ho aproves o això ho veus un debat o algo qüestionable, volia dir-te?
Bueno, per mi és un dels grans gravíssims problemes de la informació periodística, no? És a dir, cap periodista digne de tal nom publicaria les conclusions provisionals de la seva feina. És a dir, jo he fet periodisme d'investigació bàsicament amb els llibres, perquè allí em puc permetre treballar sense pressions, d'una manera, en fi, no forçada, diguem-ne, però bueno, també ho he fet als diaris, no? I ho he fet al diari El País, on vaig treballar durant molts anys i vaig treballar molt feliçment, tot s'ha de dir. Cap periodista publicaria les conclusions provisionals d'una cosa que està investigant, no? La meva pregunta és per què ho fa quan el que investiga és un policia o quan investiga és un fiscal. És a dir, quan a mi em pregunten, resumeixi el seu llibre, això que volen els periodistes urgents sempre, jo dic, sí, miri, aquest llibre tracta el següent, de les 169 portades que el principal diari d'Espanya va publicar sobre un home que s'havia comprat quatre vestits a la famada tienda Milano. Okay? Per què dic això? Dic això perquè aquesta és la conclusió final. És a dir, vostès van omplir tones i tones de pàgines sobre aquesta història, i aquesta història al final va ser la història d'un home que s'havia comprat quatre trajes a la tienda Milano. realment val la pena, diguem-ne, publicar el work in progress de la nostra feina i tal i qual, fiar-se de persones fal·libles, òbviament, i de no? O sigui, la veritat és un procés difícil, no? I evidentment no es pot publicar quan la veritat està a mig fer. I el que menys es pot fer a sobre, perquè jo admeto que en certs moments la veritat està subjecta a versions. O sigui, hi ha versions de la veritat, no? Perquè com la veritat encara no està cristal·litzada, doncs només tenim aproximacions, no? Però resulta que el País, en aquest cas, i molts, i tots, la major part dels diaris enfocant temes judicials, sempre fan el següent, que és publicar les acusacions i mai publicar el relat de la defensa, perquè moltes vegades la defensa fins i tot ni coneix en què consisteixen les acusacions, no? Perquè es produeixen filtracions de material subjecte a secret del sumari que no han arribat fins i tot a les defenses i que només estan en mans o de la policia o dels fiscals. Els vergonyosos informes molts vergonyosos informes, no tots, evidentment, però alguns vergonyosos informes de la UCO, de la UDEF, de tots aquests cossos policials que esventen les seves conclusions primàries, no afecten el senyor Camps, afecten, per exemple, persones en les quals jo tinc molt poca simpatia ideològica i moral, com a la família Pujol, que han estat víctimes també d'aquesta mena de discriminació, d'esventament absurd de les informacions provisionals. Jo estic radicalment en contra d'aquesta manera de procedir.
Tu defensaries que, per exemple, es regulés per llei i que se sancionés que es produeixin filtracions d'una investigació judicial?
Jo això no puc arribar a precisar-ho perquè no és el meu métier, jo, no és el meu ofici. Això ho han d'analitzar els juristes i els polítics, probablement. Ara, el que estic absolutament en contra és que un arquitecte, un metge, un polític paguin pels seus errors i els periodistes siguin una professió en les quals els errors nostres, que són, a més, errors absolutament devastadors, perquè aquest llibre té un subtítol que dice «Cómo la verdad y el populismo liquidan a los hombres», perdón, «Cómo la posverdad y el populismo liquidan a los hombres», home, on està escrit que nosaltres no tinguem que pagar pels nostres errors? Quants són errors que comprometen la vida, la hisenda, la fama, la glòria, l'honor, el futur de tantíssimes persones?
Esteu escoltant com cada setmana el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Daniel Arasa, el Joan Carles Valero, el Marcos Pardell i avui com a protagonista Arcadi Espada, periodista, escriptor, acaba de treure al mercat el llibre Un Buen Tío, editorial Ariel, on és un llibre d'investigació sobre tot el que li ha passat, tot el que ha envoltat la vida de l'expresident de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps. 4 anys de converses amb el senyor Francisco Camps i el seu entorn. Amb aquest llibre, Arcadi, el senyor Camps t'ha marcat el camí a seguir o t'ha deixat fer?
No, aquest és un llibre meu i no del senyor Camps, per supost. A més, puc explicar una anècdota sobre això reveladora. Quan jo vaig decidir fer el llibre, que va ser després d'enterar-me que el senyor Camps havia pagat els trajos, contràriament al que jo pensava, li vaig preguntar si ell estaria disposat a col·laborar amb mi a l'escriptura, no? Col·laborar només volia dir si estava disposat a respondre a les meves preguntes, com és natural. Quan em va dir que sí, jo li vaig dir, doncs miri, encantat de fer-ho, però li haig de posar una altra condició, i és que, bueno, no una altra condició, no, una condició, que és la de que vostè no veurà el llibre fins que estigui imprès, no tindrà cap mena de control i tal. Van passar 4 anys i haig de dir que el senyor Camps va respectar fins a tal punt escrupolós aquest pacte que ni tan sols va fer cap insinuació en algun moment sobre alguna cosa delicada o no, m'agradaria veure com va quedar això, fins a tal punt que quan el llibre va estar imprès jo li vaig dir, l'envio immediatament al primer exemplar que tingui, diu, no, per favor, faci el favor, vostè em porta el llibre a les seves mans, tal i qual, vull que fer, en parlem d'ell junts, el veiem. I va estar ritual i simpàtic amb aquesta condició, però evidentment ell sobre el llibre no ha tingut ni cap control ni cap responsabilitat.
L'ha llegit ja o no?
Sí, sí, l'ha llegit i evidentment doncs s'ha sentit commocionat, no? Perquè d'alguna manera és la primera vegada que el revers de la història, és a dir, el revers de tot el seu innumerable patiment, s'exposa a la llum pública, no?
Valero, volies
continuar? Sí, has citat Arcadi a Pujol, fins i tot, que no publicaries cap informació, allò del sumari que instrui, que no sigui concloent, no? Fa 20 anys aproximadament, si no em falla la memòria, vas escriure un llibre que et va marcar periodísticament a Catalunya i com a escriptor a tota Espanya, que es titulava Contra Catalunya i que una mica feies, anticipaves el que finalment està succeint, no? A mi m'agradaria que fessis un diagnòstic de la situació actual de Catalunya i amb aquesta experiència, no, diguéssim, d'alerta temprana, no, que vas fer, també ens poguessis determinar o anunciar una mica per on anirà el futur més immediat del nostre destí, bueno, com a catalans.
No és pitonisso, si l'Arcadi.
No
és pitonisso.
Escolta'm, pues fa 20 anys, sí.
Bueno, sí.
Pitonisso Pito, se'n recordeu?
Sí,
pitonisso,
home,
Pito.
Mítico.
Pitonisso Pito. No, jo crec que Catalunya és una societat en aquests moments bloquejada, amb plena decadència política, cultural, moral, fins i tot. El responsable de tot això, contràriament al que la gent sol dir, no és una classe política particularment corrupta o particularment ignorant, sinó que són els ciutadans d'aquest país que han donat el seu suport a un projecte completament embogit, sense cap mena d'ancratge amb la realitat, i un projecte que consisteix en tractar aquests ciutadans com uns menors d'edat, de manera pueril, dient-los tot el dia que són els millors del món i que tenen dret, com deia Francesc Pujols, a anar pel món i tenir-lo tot pagat. Per tant, aquesta mena d'adolescència de la societat catalana s'haurà de pagar, s'està pagant, de fet. Catalunya és una societat molt més... molt menys desenvolupada, molt menys en decadència del que realment les seves forces productives i la seva situació en el món caldria preveure, i hauran de passar anys perquè efectivament una generació assenyada, obligatòriament assenyada, no perquè siguin ni més intel·ligents ni nada, sinó perquè han viscut el camí sense sortida de l'independentisme, doncs agafi les regnes del funcionament diari i pugui redreçar-nos un altre cop, no? Però el meu pronòstic sobre això és en l'immediat termini completament pessimista, perquè diguem-ne que la amoralitat de la societat catalana ha arribat molt, molt a baix, no? Ha arribat, és gairebé abissal, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, dilluns no hi haurà sàvia nova en el Parlament de Catalunya.
No hi ha que confondre les coses que passen a la superfície. A veure, a la superfície passa una cosa molt senzilla. A l'assalt revolucionari que van plantejar una colla d'irresponsables va fracassar. L'element decisiu va ser quan li van trencar el cap a una vella i ja està. I va passar això, i llavors el poder va ensenyar el que costava això, que això no costava, no era una ferida superficial, sinó que una revolució, com deia Josep Fontana, per fer la independència, i ell és independentista des de sempre, fa falta una guerra a la independència. Llavors, bueno, la societat catalana evidentment no està per guerres, i la senyora que li van trencar el cap doncs no ha tornat a sortir al carrer, probablement, no? Evidentment, les manifestacions a partir del 1 d'octubre van anar de baixa, completament de baixa, com era previst que passés, no? I el que passa és que una vegada s'ha perdut aquesta batalla, diguem-ne, que és la batalla de la conquesta del poder, en el qual evidentment han fracassat, els hi queda la propaganda, i la propaganda és constant i serà constant durant molt de temps, i hi haurà un govern a l'exili, un acord fantasmal a Waterloo, i hi haurà aquí homes o dones de palla, hi haurà pues, la tonteria catalana portada a l'exponent més, més alt, fins que, com et dic, una nova generació doncs, agafi evidentment les regnes.
I ens espera una llarga travessa del desert, Arcadi, doncs, en aquest sentit, políticament.
Jo crec que sí, jo crec que afortunadament tenim Espanya.
I una Catalunya en decadència i una Catalunya en tots els sentits
sí, sí.
Que va i gira menys.
Afortunadament tenim Espanya, tenim el magnífic article 155 que és vigent i que per almenys
però és molt light, no, aquest 155, no? Alguns diuen que és molt light, aquesta aplicació,
sí, tot,
no?
El, tot el light que sigui, però els assumptes corrents, al cap i a la fi els governs, especialment un govern autonòmic que ja no té diners per comprar res ni a cap lloc d'Espanya, doncs, no deixen de ser oficines de gestió. Afortunadament aquestes oficines de gestió estan en mans d'un senyor que és un home, bueno, com a mínim correcte, que és el senyor Rajoy, que no està, en fi, que no té un comportament psicopatològic com tenien els anteriors governants catalans, i per tant pues, hem de celebrar-ho.
Ja. Daniel.
Sí, ja hem situat ja en aquest marc dos preguntes, però molt concretes. Un, en aquest marc, la figura de Puigdemont, quin futur té? I dos, la idea de Tabàrnia, a part de, de ser una sàtira respecte a la situació de Catalunya, vostè quina trajectòria li veu?
La primera, la segona qüestió és la més ràpida de contestar. Tabàrnia és una idea divertida i satírica, i mentre no passi d'això anirem bé. Diguem-ne, quan això es vulgui encarnar en qualsevol projecte polític d'una certa serietat, evidentment fracassarà, perquè això és, en fi, no va més enllà de la ironia i de l'esperpent, que és el seu futur. Respecte a Puigdemont, jo crec que Puigdemont té en aquests moments la legitimitat en el camp de l'independentisme, és a dir, ell en el camp de l'independentisme és la persona que va rebre més vots i jugarà aquesta carta, evidentment, fins que això deixi de succeir. I serà, contràriament al que moltes vegades es diu, el president real. El president real, encara que sigui un president que estigui a l'exili. Per què dic que serà el president real? Perquè el que queda del somni independentista és una ficció. I per tant Puigdemont pot ser perfectament el rei d'aquesta ficció, mentre els assumptes corrents o bé estan en mans del 155 o bé estan en mans d'una persona que complirà escrupolosament la llei, perquè el que no farà, i això sí que és un pronòstic, el que no farà cap independentista de la nova lleva, diguem-ne, és anar a la presó. O sigui, no trobarem nous independentistes que facin passos per anar a la presó. O sigui, això no ho farà el senyor Torrent, i no farà cap de les, ni farà la senyora Artadi, ni farà cap dels que pugui pensar. O sigui, el caràcter pedagògic de la presó és completament extraordinari, diguem-ne. O sigui, igual que la senyora aquella vella no surt al carrer des de l'1 d'octubre, des de l'entrada en presó del solitari d'Estremera, diguem-ne, ja no hi ha res més, diguem-ne...
Solitari d'Estremera, això queda bé.
Deies ara que fracassat el sobiranisme en l'intent de saltar...
Però bueno, jo he vingut aquí a parlar del senyor Camps, eh? No,
estem parlant del senyor Camps, però escolta, la teva opinió sobre la situació actual de Catalunya...
Aviam, és una boca molt, no, molt umbraliana.
Podem parlar de tot, de Camps i de la política
catalana. Podríem preguntar-li també si hi ha bons tios a la política catalana.
Bueno, digues, sí.
No, que volia preguntar-te una cosa que em sembla interessant, que deies que el sobiranisme havent fracassat amb l'assalt al poder, que només li quedava la propaganda, i el que volia preguntar-te és si aquest és el gran dèficit per part d'Espanya i de l'espanyolisme, la comunicació, el fet de, particularment a Catalunya.
Estic completament d'acord amb això. És més, jo crec que les piruetes del, per exemple, del jutge Llarena, a les quals es veu obligat o ens obliga respecte a la situació penal del senyor Puigdemont, piruetes que jo considero humiliants per la democràcia espanyola, són també conseqüència d'una falla crítica en el funcionament de la democràcia espanyola, és a dir, i europea. És a dir, no es pot consentir d'alguna manera que hi hagi a un territori que és el mateix territori moral que és espanyol, és a dir, el territori moral europeu comú, una persona que es dediqui sistemàticament al boicot, a la denigració i a la difamació de la democràcia espanyola com fa el senyor Puigdemont des de Brussel·les. Que això ho fes des de Venezuela, doncs seria el més normal del món. Que ho fes des de Cuba, el més normal del món. Que ho fes des de Corea del Nord. Aquests són els territoris naturals del senyor Puigdemont. El senyor Puigdemont, el seu tall de caràcter, el seu tall de cara és el tall de cara d'un home veneçolà, coreà o cubà. No és el d'un demòcrata europeu. I no se li hauria de deixar actuar en una democràcia europea. I això és una falla de la democràcia europea, del conjunt d'Europa, i és una falla també de la escassa capacitat d'influència i de l'escassa comprensió d'això que tu estàs dient respecte als mecanismes comunicatius i de propaganda que té l'executiu espanyol, sempre deficitari en aquesta qüestió.
Sí, ja, vostè practica una crítica que bé, no és molt habitual, que és la crítica del periodisme. Amb el seu llibre ho fa, també ho ha, bueno, pràcticament la majoria dels llibres que ha escrit és sobre crítica de periodisme, no?
Sí.
Des d'aquell Raval de fa anys, també un llibre crític sobre la construcció d'un aconteixement doncs, amb base feble, no? I altres llibres, diaris, pràctica del periodisme, etcètera, etcètera, no? Llavors, a mi m'agradaria saber per què hi ha tan pocs periodistes que facin crítica del seu ofici quan és un ofici que critica tant a l'ofici dels demés.
Està molt bé aquesta reflexió, evidentment. Doncs miri, jo la veritat és que jo tot el que sé ho he après als diaris. Jo sóc bàsicament un periodista, no sóc res més, m'apassiona els diaris com a poques persones he conegut a la vida, m'agrada el seu mecanisme intern de producció, d'escriptura, tècnic gairebé, i per tant a mi m'agrada el meu ofici i la manera que he trobat de servir-lo d'una manera pues, radical i a vegades dificultosa perquè els periodistes efectivament són molt poc autocrítics, doncs ha estat l'anàlisi dels seus mecanismes de producció dels seus missatges, no? I en aquest cas, com en el cas de Raval que vostè citava, en aquest cas m'ha interessat molt quin és el catàleg, diguem-ne, de maniobres, no? Per dir-ho d'una manera, que utilitza el periodisme per destruir els homes, no? I jo crec que aquesta lliçó la tenim que tenir present tots, perquè efectivament no es pot concebre un ofici que no reflexiona sobre el mateix quan aquest ofici és de la importància social tan devastadora que té el periodisme.
Se'ns acaba el temps. Dos minutets, Daniel, i hem d'acabar.
Tornar a Camps. I després de Camps, què? A València, vull dir, no? Evidentment, no aquí, perquè el Partit Popular s'aixecarà a València o està tan ensorrat que en dos o tres legislatures no farà res més?
No li sabia què hi ha a dir, València, Daniel. Sí, sí. Jo crec que Camps és un... En fi, no, el llibre no va sobre la gestió política de Camps i, per supost, però jo crec que Camps és un dirigent polític molt per sobre de la mitjana de dirigents actuals valencians, diguem-ne. O sigui, és una persona realment que té un cap organitzat i que un pot pensar el que vulgui de les seves polítiques, però és un home, efectivament, clar, comparar Camps amb Ximo Puig o amb la senyora Oltra o amb l'alcalde de València és gairebé un suïcidi a la intel·ligència, no? Ara, no li sabria dir, no et sabria dir si efectivament això es cristal·litzarà o no amb un projecte polític diferent que governi la Comunitat Valenciana. No ho sé, perquè el populisme dels actuals dirigents valencians pues, també és eficaç d'alguna manera, no? Populisme tampoc ha estat aliè a moltes de les pràctiques, s'ha de dir amb correcció, del Partit Popular a València, això també és cert, no?
Un buen tío és el llibre que acaba de fer escriure a l'Arcadi Espada, editorial Ariel, sobre Francisco Camps, l'expresident de la Comunitat Valenciana. Arcadi, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins a una altra ocasió.
Moltes gràcies.
Gràcies també al Joan Carles Valero, al Marcos Pardeiro, al Daniel Arasa. Tanquem el Converses d'aquest dissabte a la cadena COPE Catalunya Andorra, com no, amb un record molt especial al nostre company amic Joan Corbera, que ens ha deixat aquesta setmana el programa d'avui, fet per periodistes, dedicat a un gran periodista com ha estat i com és i com seguirà sent sempre Joan Corbera. Adéu-siau, bona tarda, que vagi molt bé.
Adéu.
Bona tarda.